Vespre i benvinguts una setmana més a la tertúlia proscrita. Ara parlàvem amb l'Albano. Quanta gent hi ha? Dic, no hem començat i ja són 36. Vull dir que així anem donant la benvinguda a tots, que veig que ara comença a pujar això dels espectadors.
Això de...
Tot d'on va entrant, és les 8 i diu, vinga, anem a veure la tertúlia. Doncs benvinguts tots.
Benvinguts. La veritat és que a mi no em deixa de generar com una sensació de responsabilitat, no? De dir, ostres, la gent ha decidit posar el play, aviam què diem, i això de que sigui en directe, mira, hola Josep, què tal, com estàs?
Bon vespre.
Bon vespre, Josep.
Som... Ara estàvem parlant de la gent que ens està escoltant ara mateix.
I que van arribar un poquet a poquet i ara ja tots són més de 80, més de 100, mira, més de 102 ja.
Mira,
ara mateix.
En un moment, portem ni 45 segons. Escolta'm, què tenim avui? Tenim cosa...
Això, anem a parlar de què parlarem avui i no de nosaltres. Doncs parlarem de Pedro Sánchez, i que cada vegada està més contra les cordes de tot plegar.
Perro Sánchez.
Perro Sánchez, que li dius tu. I parlarem també de les protestes post-sentència, ara que fa 5 anys que es van produir, de les protestes d'Urquinaona, si les hem romantitzat, que si recordem ben bé el que va passar aquells dies, d'on està el jovent que aquests dies va protestar i que va rebre la repressió com ningú. I tot plegat ho parlarem també amb Clara Ardèvol i Ot Bou. No sé si sabeu, però Ot Bou, precisament, en aquell moment no era periodista i va fer el seu primer article que es va viralitzar fora de VilaWeb, precisament sobre això. Barricades, es deia aquest article. Uh-huh. Parlarem de tot això amb ells dos, que són part d'aquest jovent, també, que va viure tot plegat. Però, si us sembla, comencem parlant primer de Pedro Sánchez.
Jo parlaré de Pedro Sánchez, però amb una condició, Txell. Ja te la vaig posar en el nostre grup, en el nostre chat, però la vull dir pública. Jo ho vull relacionar amb Salvador Illa, perquè de política internacional jo vull parlar de política nacional. I, per tant, m'interessa Pedro Sánchez en la mesura de que ens pugui afectar a nosaltres i, a més, en la mesura que ens permeti, no sé com es diu en català, rajar, desbarrar, diria, de Salvador Illa, que veritablement em sembla el protagonista de la setmana.
Home, el cas Coldo, que és el que anem a parlar, jo crec que pot acabar afectant també a Salvador Illa. En parlarem tot plegat. Això sí, abans deixeu-me recordar-vos que aquesta temporada fem tertúlia proscrita en directe. Ara llegíeu fa un moment el Josep Maria Urobal, que em deia: avui per primera vegada espero poder-vos seguir en directe. Doncs benvingut en aquest directe. Que sàpigues que això, que pots comentar en tot moment, que us esperem els vostres comentaris, que si ho podeu fer per YouTube, però també ho podeu fer amb el hashtag tertúlia proscrita Urquinaona. Comencem parlant de Pedro Sánchez, Salvador Illa i tot plegat, perquè aquesta setmana la novetat, podríem dir, és que Sánchez per primera vegada parlava del cas Coldo com un problema de la corrupció, ho assumia i demanava disculpes a la ciutadania, no? Reconeixia així el cas de corrupció que afecta de ple al seu entorn, i demostra una vegada més que Pedro Sánchez això el pot posar contra les cordes. ¿Qué de exactamente Pedro Sánchez? Ahora la ley nos oposa.
Aquí, en un caso de corrupción que yo lamento y para eso pido disculpas a la ciudadanía, actuamos desde el inicio. Ellos lo que hacen es tapar la corrupción y alzar precisamente a la presidencia a aquellos que tapan esa corrupción. Por tanto, señoría, no se equivoque. Aquí está la izquierda. Apoyen ustedes también a la izquierda.
¿Qué pensáis de tot plegat? Es decir, s'ha vist obligat a parlar del cas Coldo ja com un cas de corrupció, a assumir, demanar disculpes. Creieu que això és una demostració del que està afeblint-se Pedro Sánchez amb aquest cas?
A veure, la veritat és que Pedro Sánchez ha estat sempre molt feble, diguéssim, no? És a dir, estava mort políticament si no l'haguessin salvat els partits independentistes, perquè va perdre les eleccions.
Té 27 vides, no 7, jo crec, Pedro Sánchez, perquè...
Sí, bé, després, com vàrem comentar aquí abastament, els partits en representació, partits independentistes en representació a Madrid, Junts i Esquerra, li van regalar la presidència a canvi de un parell d'estafes més, que és la seva especialitat, perquè també té 27 vides i 27 estafes per viure. No? El català a Europa, que ni el tenim ni el tindrem, i l'amnistia, que ja s'ha vist els fruits que dona, policies i més policies amnistiats. Per tant, bé, ara està perdent. La guerra que té amb l'Espanya que mana, diguéssim, amb l'Espanya que guanya, amb l'Espanya que guanya les eleccions a Espanya, diguéssim, no? Perquè això també ho havíem comptat moltes vegades.
Sí, aquesta idea desenvolupa-la, perquè Sánchez a mi sempre me fa molta gràcia.
Sánchez és el president dels antiespanyols, no és el president dels espanyols. Oficialment, evidentment, és el president del govern d'Espanya, però tothom recorda que jo que els espanyols varen votar el PP i a Vox. Volien un govern de PP i Vox, i varen ser els antiespanyols, o els que no som espanyols, els que varen acabar posant aquest senyor allí, que en les circumstàncies d'aquest estat i en les circumstàncies que tots coneixem i que tots coneixíem abastament abans de que tot això començàs, sabíem que no tenia cap possibilitat de reeixir aquesta presidència de Sánchez amb els objectius que es proposava. Per tant, és una presidència que va néixer morta, que tothom sabia que no podria complir el que havia promès, i bueno, ja veurem. Sí que és veritat que pot ser que aguanti, i pot ser que l'aguantin, no? Però bé, tampoc hi ha res de nou. És a dir, tota la corrupció del senyor Ábalos la coneixia perfectament en Pedro Sánchez quan el va cessar de ministre per sorpresa de tothom. Sí, perquè el va cessar de ministre si era la teva mà dreta i era la persona amb la qual havies fet la teva campanya per arribar a secretari general del PSOE, etcètera, etcètera. Vull dir, jo crec que hi ha una part que ja cansa una mica, que és tot tan previsible, tot tan ja esperable d'aquest personatge.
No, sí, però per aquesta setmana han passat com...
Sí, sí,
parlava
no.
Del cas Coldo, però han passat també altres coses. És a dir, aquesta setmana...
El fiscal general.
El fiscal general, no? Aquesta setmana han tingut l'encausament del fiscal general amb el reconeixement del cas Coldo, que és un afer de corrupció, la reprovació d'Òscar Puente per la seva gestió amb Rodalia, que és la primera vegada que el Podem vota contra els socialistes, és a dir, cada vegada...
Cosa que no parla gaire bé de Podem.
Que ho facin per això i no ho hagin fet mai abans.
Però cada vegada es complica més tenir les majories, diguéssim.
Vale. Ara,
tampoc no hi ha una majoria alternativa. És a dir, aquest senyor va dir que estava disposat a governar sense pressupostos tota la legislatura. Mm. Estava disposat a allargar això tot el que calgués. Jo, a veure... jo crec que ara hi posaré una miqueta de cinisme, si voleu. Jo crec que els partits que varen investir en Pedro Sánchez no el deixaran caure. I que quan passen aquestes coses i parlam d'aquestes coses i ens fan parlar d'aquestes coses perquè són d'interès polític evident, el que ve després és que presumiblement s'acabaran abraçant més fort en Pedro Sánchez quan vegin que realment pot caure. I tampoc sembla que, com que era una majoria alternativa, no hi haurà una moció de censura.
Però
també ha dit, el PP també ha dit que no farà una moció de censura. Per tant, si ha dit que no farà una moció de censura, l'única manera que podria caure en Pedro Sánchez és convocar eleccions.
Però tampoc semblava que Mariano Rajoy pogués caure i va caure per un tema de corrupció. És a dir, i en un moment que tampoc ningú semblava... Vull dir que no sé si la corrupció realment podria acabar fent que els vots caiguessin, i una corrupció que per centrar-ho, diguéssim, Albano, com deies abans, una corrupció, un cas Coldo, que no només pot afectar Pedro Sánchez, perquè estem parlant d'una corrupció amb temes de mascaretes. En aquell moment, qui era ministre de Sanitat al govern espanyol era Salvador Illa, actual president de la Generalitat de Catalunya. També esquitxa a la presidenta Armengol. Per tant, pot acabar afectant els països catalans aquest cas Coldo.
Hi ha Ábalos que venia del...
Hi ha Ábalos que
són socialistes valencians
i que afecta claríssimament els socialistes valencians.
Jo voldríem...
Sí, la corrupció del PSOE no és política internacional, també és...
No, no, també en, és aquest, en aquest cas, bueno, sembla que afectaria la política catalana.
Bueno, en la mesura que els problemes d'Espanya haurien de ser, o hauríem de treballar perquè els problemes d'Espanya siguin les oportunitats de Catalunya. És a dir, si un... Jo quan sento independentistes posar-se les mans al cap per lo que fa la judicatura o per lo que fa Marchena amb el pobre fiscal, escolta, que el matxaqui, m'és igual. Oh, és que debiliten les institucions democràtiques, no sé què, perfecte. O sigui, si tu de veritat estàs enfrontat amb una estructura que és tota una,
però la premissa Marchena, no es compleix, no hi estan enfrontats, són aliats.
Bueno, bueno, aquí està, uh-huh. Aquí està. Aquí, per això jo ho volia portar a veure el que passa a Madrid des de Catalunya. I des de Catalunya, un independentista, davant de les bogeries que fa Marchena per atacar a Sánchez, de lo que fa no sé qui per la dona de Sánchez i el fiscal general, tot això, si de veritat tinguéssim un horitzó independentista traçat, treballat,
sí, veritat,
i unes,
ja dit,
i unes organitzacions i tal, hauríem d'estar aplaudint. És a dir, tu quan en qualsevol enfrontament... a tu el que t'interessa és que el teu rival, el teu adversari i el teu enemic, si se dona el cas, siguin febles. I per tant, que el govern del president, que el president del govern espanyol sigui feble, hauria de ser una oportunitat. Que la judicatura, que el sistema judicial no pari de degradar-se, és una oportunitat. Ostres, és que fins que no fem aquest clic com a societat i que va, ve acompanyat de l'altre clic, de dir, el PSOE no és millor que el PP, punt. Pels catalans, el PP és igual de nociu que el PSOE. I fins i tot, si molt m'apures, ara mateix el PSOE és més nociu. I saps per què? Perquè encara que sembli increïble, hi ha tota una part de l'estructura política catalana i fins i tot independentista que creu, per alguna raó estranya, que és millor...
Bueno, hi ha molta gent que...
I això és part del combat que hem de fer.
Sí, hi ha molta gent que no practica l'independentisme quan van al PSOE.
I una altra cosa, perfecte. Per quina raó considerem millor a Salvador Illa que... o al PSC de Salvador Illa, al PSOE, millor que el PP, quan aquesta setmana mateix, per exemple, el cas de Companys, uh-huh. No? És a dir, això t'ho podria haver signat el PP. Escolta'm, no, aquestes coses no. Per tant, a mi el problema, la cosa que m'interpel·la políticament i que penso, o quan anem a una xerrada i es passa el micro i sorgeixen debats, ostres, com podem fer per independitzar-nos de lo que al final és un xantatge de l'estat espanyol? Ah, fixa't, què ha dit Sánchez? Segons que heu posat, diu, senyors, a l'esquerra no li fareu això. Escolta'm, cal combatre amb la mateixa duresa a Feijó que a Sánchez. És a dir, a Sánchez que a Feijó.
Perdó, tot el procés d'independència... que l'Albano ha parlat del PSC i de Companys, que potser algú no ho ha seguit, només per situar-ho. El PSC es va abstenir en la declaració del Parlament que instava l'estat espanyol a demanar perdó per l'afusellament de Companys.
Que és molt fort, això. Però
sí,
bueno.
Sí.
És molt fort, i hi ha una cosa que també és una mica forta, que és que encara estiguem demanant això. De veritat, bueno. És que hem de demanar que Espanya mani perdó per la fusió de Franco. El que hem de fer és fotre el camp, ja, d'una vegada. És a dir, que si demanen perdó, no serà sincer la petició de perdó. Per tant, jo, a mi m'importa zero que demanin perdó. El que m'importa és que fotre el camp, ja, d'aquí.
Vale, però si això ajuda a deixar en evidència... Ja sé, que potser no és res. I a més, el perdó és un concepte molt cristià, que potser jo no vull...
Ara. No, vull dir que l'altre dia també es va votar una cosa que deien que en Felip VI havia de demanar perdó pel discurs del 3 d'octubre, no sé quina història, també. Vull dir que jo penso que després del 2017 totes aquestes coses les haurien d'estar superades. I tot això forma part de la politiqueta autonòmica que tenim, que miraculosament sap viure i sap reviure tot això que els que hem fet l'1 d'octubre ens sona extraterrestre, ja. És a dir, aquesta política autonòmica, com si l'1 d'octubre no hagués existit mai, em sembla extraterrestre. I escolti'm, en Pedro Sánchez era el president d'Espanya quan ens atonyinaven a Urquinaona. És a dir, a través de Marlaska, que era un fitxatge estrella del PSOE, que tothom situava a l'òrbita del PP, és a dir, el jutge Marlaska, quan era de l'Audiència Nacional, ningú tenia cap dubte que era de l'extrema dreta judicial. I el PSOE el va posar a ministre de l'Interior quan va arribar amb els vots independentistes al govern.
Convertir automàticament en d'esquerres.
Bueno, de sobte, tothom el va començar a defensar. No? L'esquerra va començar a defensar a un tio que del PP i que no es diferencia en res del PP, amb la seva praxi política i amb les hòsties que ens fotien a Urquinaona amb el titella del conseller Buch allà donant la cara, també.
O lo que passa en la tanca de Melilla, que aquest és un tema...
Efectivament, no, ara fa 5 anys estem parlant, i després parlarem d'Urquinaona.
No, si vols, comencem a parlar-ho ja.
Tenim l'operació policial... De
i t'has deixat Pegasus. Pegasus també es va fer...
No, no m'ho he deixat, ara vam parlar de Pegasus. Vale. Que, a més de l'operació policial d'ocupar el país amb forces d'ocupació espanyoles, amb el permís dels Mossos i amb la col·laboració dels Mossos, una cosa vergonyosa que va passar aquells dies, a Urquinaona, també ens tenien tots els telèfons punxats, tenien Pegasus a tota la gent, en Albano el primer, a mi, el president Torra, tot mig govern, és a dir, això és el PSOE. El PSOE són els que ens atonyinaven a Urquinaona, els que ens espiaven per saber què estava passant aquí a Catalunya, etcètera, etcètera. Per tant, escolti'm, com que jo ja sé, jo crec que també... tampoc vull ser, diguéssim, molt exigent aquí. Jo ja sé que els partits actuals, els partits independentistes que tenen estan a Madrid, no deixaran caure en Pedro Sánchez. O sigui, el que ens hem d'alegrar, diguéssim, d'alguna manera, o hem d'anhelar, és que caigui, malgrat que els partits independentistes s'abraçaran a ell perquè no caigui. Però que el que ens convé és que caigui, com abans millor, perquè... Bé, és a dir, hem mirat en perspectiva de 5 anys enrere, 6 anys, si en Pedro Sánchez no existís, l'independentisme estaria molt millor. És que això és tan indiscutible que tota la decadència institucional de l'independentisme és, des del punt de vista espanyol, gràcies a en Pedro Sánchez, i des del punt de vista català, per culpa dels partits que s'han abraçat en Pedro Sánchez des del 2018, que, escolti'm, benvinguts tots els problemes d'en Pedro Sánchez.
Volia dir una cosa abans de passar a Urquinaona, sobre Pegasus, perquè avui ha sortit una... Bueno, fa uns dies ha sortit una notícia que aquí no ha tingut molt... Però el 15 de novembre, no sé si recordeu que el cas Pegasus, un dels que destapa activament la qüestió, és un periodista del New Yorker, sí? Mm-hmm. Ronan Farrow, que és un periodista que té un premi Pulitzer, etcètera, etcètera, que el 15 de novembre s'estrenarà mundialment el documental que segurament es podrà veure per HBO i que...
S'estrenarà a Nova York, sí.
Que s'estrenarà a Nova York. I que el Pegasus català tindrà un paper bastant important. És a dir, que, curiosament, mentre aquí blanquegem a Pedro Sánchez, en el món hi ha gent que continua treballant perquè es vegi una cosa que és molt greu, malgrat que aquí l'hem normalitzat. Jo me'n recordo tant... Aquella roda de premsa, recordeu aquella roda de premsa de Pere Aragonès, que va sortir al Palau de la Generalitat enfadadíssim, que, bueno, que s'havia acabat, que això era intolerable i tal. Avui ha sortit una notícia que sembla ser que la comissió Pegasus al Congrés passarà a millor vida el 28 d'octubre i aquí no passa res. I mentre els partits independentistes li estan salvant el cul a Pedro Sánchez al Congreso, a Nova York hi ha gent intentant explicar-li al món el que ha passat aquí. Bueno, pues serà feina nostra també intentar-ho explicar a la gent de Catalunya que continua pensant que el PSOE és alguna cosa més que una cloaca corrupta i espia.
Dèiem de les 26 vides d'en Pedro Sánchez i de les 26 estafes per viure, per mantenir-se en vida, una d'elles era la Comissió de Pegasus. És a dir, que la Comissió de Pegasus era una de les condicions dels independentistes per investir-lo.
Bueno, i també per la mesa, no? Era la...
Sí, bueno, però al final la mesa...
Era la mesa, sí.
Sí, la mesa i la investidura és tot el mateix. És a dir, ningú investeix una mesa per no investir el president del govern. Tampoc ens hauríem de deixar enredar amb certes coses.
Això va ser en agost...
Sí, és a dir, és evident. Jo crec que és que no ens hauríem de deixar prendre massa el pèl. És a dir, és evident que quan Junts i Esquerra varen investir a Francina Armengol, president del Congrés, és que ja havien decidit investir en Pedro Sánchez. I això ho sap tothom. Per tant, és evident que les condicions per investir en Francina Armengol també eren condicions per investir en Pedro Sánchez.
Us sembla si repassem això, el que va passar fa 5 anys, i repassant el que fa 5 anys també analitzarem el que passa actualment, no? I la desafecció que hi ha actualment. Dèiem que això que volíem parlar de que fa 5 anys va haver-hi la sentència del judici del procés, dilluns feia 5 anys de la sentència, dilluns feia 5 anys de que apareixia Tsunami i ens enviava a l'aeroport, i tota aquesta setmana fa 5 anys de les mobilitzacions conegudes com Urquina Ona, que avui repassàvem i dèiem és que no totes van acabar a Urquina Ona.
També hi havia les marxes, les grans marxes,
les grans
de la llibertat
de l'Assemblea,
que varen travessar el país.
És a dir, avui tenia una mica la sensació que potser hem romantitzat una mica tot el que va passar aquells dies, d'alguna manera, i que ens en recordem poc del que realment vam viure. Us en recordeu d'aquells dies? Quin record teniu d'aquests dies? Us volia preguntar abans d'entrar a fons. Què recordeu d'aquells dies? Silenci.
Jo record...
Clar, perdó, a mi em passa una cosa que van passar tantes coses en tan poc temps i moltes vegades me costa recordar quina va ser primer, quina va ser després. Jo tinc un record molt viu, per exemple, de la fria nit en què vam tallar l'AP-7 en la frontera.
Això va ser després.
Això va ser després, no? Recordo també a la porta del Camp Nou. És a dir,
va ser el desembre.
Això va ser el desembre, però vull dir, les marxes de la llibertat. Ostres, jo ho recordo amb una mica amb la sensació... Amb una sensació molt semblant a la d'1 d'octubre de dir, escolta'm, de reconèixer-nos com a ciutadans que estan compromesos amb una lluita i amb un...
Ja era el final d'etapa, és a dir...
Sí, però...
Jo ja record, políticament parlant, són les últimes mobilitzacions del país. L'última, en realitat, és a Perpinyà, abans de la pandèmia... No? Les últimes manifestacions, les últimes mobilitzacions de centenars i centenars de milers de persones, les últimes manifestacions, les últimes mobilitzacions que fan trontollar l'Estat...
Ve Hassel, quan posa una presó de Hassel. També.
Correcte, però Hassel no diríem que fa trontollar l'Estat. És a dir, l'Estat trontolla per última vegada en aquestes dades. Fa 5 anys és l'última vegada que l'independentisme fa trontollar l'Estat, fa trontollar la Generalitat, perquè una de les coses que jo record és estar pressionant per fer caure el conseller Buch, diguéssim, per veure si el president Torra el cessava o no, que tothom sap que va estar, diguéssim, damunt la taula el cessament del conseller Buch durant molts dies en aquells moments per la seva connivència amb en Marlaska i tota la l'ocupació policial de la policia espanyola i, no, i aquesta operació conjunta que varen fer per reprimir les protestes, no? En tot cas, jo ho recordo molt com un final d'etapa polític, perquè la legislatura que jo estava al Parlament en aquell moment, realment políticament es va acabar quan el Parlament va acatar tots els vetos a les investidures, a la suspensió dels diputats, etcètera, etcètera, i en aquell moment jo record perfectament que aquell dia es va acabar el recorregut de la legislatura quan es va acatar totes les imposicions dels tribunals, del Suprem, del Constitucional, i record allà un vespre allà al despatx del president de la Generalitat al Parlament de Catalunya, a les 12 de la nit, que ja no quedava ningú, ni els uixers pràcticament, i que la conversa era ens queda una bala, que és la resposta a les sentències, i hem d'aguantar la legislatura per tenir aquesta bala, aquesta oportunitat, diguéssim, que és la resposta a les sentències. Però ja fa 5 anys, quan s'estava produint tota la resposta a les sentències in situ, a Urquina Ona, el Tsunami, les marxes, tot això, en aquell moment ja sabíem que no faríem res. Ja ho sabíem perquè...
Jo pensava en algun moment sí que vaig pensar que podíem fer.
No, però políticament ja ho sabíem. El president Torra...
Els que estaven en la política, vol dir.
El president Torra ja sabia que no faria res, per això va anar al Parlament i en el seu discurs va proposar de tornar a votar la independència i és públic i notori, diguéssim, que ningú li va donar suport. Però ja sabia que feia això. I el pas següent ja era donar per finiquitada la legislatura. Sí. Per tant, políticament no hi havia recorregut i socialment varen fer una demostració immensa de la capacitat que tenim, que teníem encara, de desafiar l'Estat.
El Marc Solà diu, el que recordo d'aquells dies era gent molt decidida a lluitar, gent de totes les edats, mai he vist tanta determinació, els polítics ens van trair. Jo crec que l'imaginari, d'alguna manera, recorda això. Però l'altre dia, Ot Bou feia un article dissabte a VilaWeb on ens recordava com es va criminalitzar els joves durant aquella setmana. Si et sembla, connectem amb Ot Bou per parlar-ne d'això, perquè sembla que d'això, Ot, tothom se n'ha oblidat una mica, del que van viure els joves aquells dies i del que es van arribar a dir els joves aquells dies.
Sí, bona nit. Sí, efectivament. Jo crec que és una cosa que és molt còmoda, que en aquell moment es va viure amb molta violència i amb un clima de molta, molta pressió contra els manifestants. Fins i tot, recordo el president Puigdemont, per exemple, que era un dels casos que posava en aquest article, qüestionant que fossin realment independentistes o que realment tinguessin cap pretensió de manifestar-se genuïna. I realment hi havia un assenyalament molt fort que després, ara, amb el temps, és molt fàcil mirar enrere i dir, oh, sí, bueno, van ser uns dies molt durs o molt interessants políticament i abstreure això del debat, però realment hi va haver un... O sigui, jo discrepo amb dues coses que ha dit el Costa. La primera és que Pedro Sánchez és qui ens va atonyinar a Urquinaona i aquells dies d'Urquinaona i a l'aeroport. Efectivament, és ell també qui ens va atonyinar, però també els Mossos d'Esquadra, que en aquells moments depenien d'un govern de Junts per Catalunya i d'Esquerra Republicana. Ja sé que ell ha citat el conseller Buch, aquí el president Torra va ser incapaç de cessar. Però, ostres, realment, jo recordo que al cap d'un parell d'anys encara, o tres, el conseller Elena va tenir la gallardia de dir que no recordava quantes, o que no havien pogut escatir quantes bales de foam s'havien disparat contra els manifestants aquells dies. No? I després, la segona és que jo no crec que trontollés l'Estat, sinó que va trontollar el control que fins aquell moment havia tingut la cadena de comandament de l'independentisme sobre el propi moviment. I crec que aquesta criminalització s'explica en part per això.
Ot, et sembla si recordem algunes de les frases que es van dir aquells dies, eh? Ara les llegim, que tu les recordaves aquest dissabte, però Gabriel Rufián, portaveu d'Esquerra a Madrid, que va qualificar els manifestants de salvatges, deia que després de protagonitzar un dia més les manifestacions més boniques, multitudinàries i cíviques de la història recent, la societat catalana hagi de veure una nit més com s'ho carreguen els 300 salvatges de sempre, és injust, frustrant i groller. És a dir... Després també parlaven i afegien Rufián, tants piròmans són Cayetana Álvarez Toledo, Inés Arrimadas, Josep Borrell, com aquells que aquestes nits han cremat el que han cremat. Raül Romeva deia, cap violència ens representa. Oriol Junqueras deia, ens necessitem mobilitzats, però rebutjant la violència vingui d'on vingui. No ens hi diran ni caurem en el parany de la violència. Josep Rull deia, sempre hem defensat la causa de la llibertat de Catalunya amb la cara destapada i pacíficament. Cap violència representa els ideals pels quals patim presó. Mm. És a dir, cal recordar aquestes paraules.
Sí, sí.
Sí, perquè... Digues.
No, jo estic molt d'acord en aquesta idea que esteu dient tots dos, no? de que potser hi ha hagut un procés de romantització, però jo me'n recordo, veient les imatges de les càrregues policials amb els Mossos d'Esquadra apuntant-se i recordo que, malgrat tot això, i aquí estic d'acord amb aquesta idea de que en aquell moment l'independentisme, diguéssim, de cúpula, havia perdut el control del carrer, jo recordo que van començar així, però ràpidament, i jo recordo el cas de Pilar Rahola, crec que estava al Fax, no?, dient més o menys aquestes coses, i va ser molt ràpid el canvi, i van veure que aquesta expressió d'Urquinaona tenia un suport tan gran en la societat que van ràpidament canviar aquest discurs. És a dir, no els estic defensant, al contrari, estic posant sobre la taula que el que sí, també sí, van veure és la incapacitat de mantenir una cosa que sempre feien, de criminalitzar a quatre joves, que això era el que s'havia fet sempre des de l'ocupació del cinema Princesa, de sortir per la tele i dir aquests són quatre salvatges, i havien guanyat, tampoc els hi va funcionar. I com que no els hi van funcionar, molts altres, al cap de 72 hores, estaven matisant això. No ho dic per treure'ls responsabilitat, al contrari, per dir que també la gent i el sentit comú de la gent havia guanyat i havia dit... Aviam, si ara li hem de dir a tots aquests joves que van veure com atonyinaven les àvies a octubre o el que sigui, aviam si els hem de criminalitzar d'aquesta manera. I em va semblar, quan ho vaig veure, de dir, com a societat també hem avançat molt en aquest sentit, de dir, ara quatre tuits de tota aquesta gent, per exemple, quan parles d'en Rull fent, diguéssim, esment a la seva condició de pres, i que fins i tot això no fos suficient per aturar o per trencar la simpatia de la gent amb el que estava veient a Urquinaona i a tants altres llocs, jo crec que també va ser molt interessant veure-ho.
Jo crec que segurament el que cal... Perdona, no sé si volies...
No, digues, perdona.
No, que jo crec que en perspectiva... Potser és una reflexió que no l'han fet... No l'han fet massa, no? Però que és tan evident que cau pel seu propi pes. És a dir, aquesta gent que feien aquests tuits, en aquell moment... aquell dia ja estaven preocupats pels seus indults. O sigui, en aquells moments que públicament deien que es fotin els indults pel cul, ja estaven negociant els indults que tenen i gaudeixen. I, per tant, si políticament no es va donar una resposta en aquestes sentències, és perquè la resposta política que ells tenien eren els indults. I era el pacte amb en Pedro Sánchez pels indults. Per tant, en aquell moment ja estaven en el mateix vaixell en Pedro Sánchez i aquests líders independentistes que criminalitzaven la protesta. Per això que deu, perquè se'ls escapava de les mans. Perquè, a veure, i ara, amb un gest que humanament o personalment, és a dir, pensant estrictament en els seus interessos personals o en la seva llibertat personal, s'ha de tenir en compte, que és que tota aquesta gent estava a la presó amb una acusació falsa de violència. És a dir, Marchena i companyia van condemnar a aquests líders independentistes per haver exercit una violència que mai varen exercir. I aleshores, quan veien determinades imatges des de la presó i determinats relats que es construïen a Madrid en aquell moment, tenien aquest neguit de que ells estaven a la presó per una violència que no havien exercit mai i que interioritzaven com que això els afectava personalment, no? És a dir, això posava en risc els seus indults, per això reaccionaven d'aquesta manera, perquè aquesta resposta popular estava posant en risc els indults que ja estaven negociant.
Jo volia tornar a centrar això amb els joves i com aquesta criminalització ha tingut conseqüències i avui estem on estem amb els joves.
Sí, jo crec que per seguir amb el cas que posava l'Albano de Pilar Rahola, perquè realment era una persona molt influent en aquell moment, que tenia minuts cada setmana a la televisió pública, i el seu viatge és molt interessant perquè efectivament va començar abonant aquest discurs de si van amb la cara tapada no són dels nostres i de criminalització, i a poc va anar basculant i va anar canviant cap a criticar molt més la repressió de la policia. No? I és una mica el que va passar aquells dies. És a dir, que, com deia l'Albano, el que va passar va ser que el sentit comú del país es va transformar molt dràsticament en molt pocs dies, perquè la gent va entendre que allò el que feia era, com a mínim, posar el conflicte damunt la taula i fer-lo evident. No? I que lluny de la romantització i lluny de fer veure que allò era una gran revolta o que allò hagués tingut moltes possibilitats de reixir o de portar-nos cap a l'infinit i de aixecar la duia en aquells moments i totes aquestes coses que dèiem abans, molt lluny d'això, jo simplement el que crec és que aquells dies es feia evident, i el que els posava nerviosos era que es feia evident que hi havia un conflicte que no estava cicatritzat, que no estava solucionat i que estava molt lluny de poder solucionar. Llavors, la manifestació d'aquesta situació en aquells moments era que cremessin contenidors i que hi haguessin mobilitzacions, i ara, 5 anys després, és l'abstenció, la xifra dramàtica del 70% de catalans que diuen que no confien en el seu sistema democràtic, la pèrdua de vots massiva dels partits independentistes. Crec que són dues cares de la mateixa moneda, i si aquella ràbia als carrers es trasllada avui en dia a la desmobilització, és també per això que deies, i això ho lligo amb la teva pregunta, no? És també per aquest qüestionament que es va fer des de les pròpies cadenes de comandament de l'independentisme, perquè es va trencar el cordó umbilical amb el votant en aquell moment, no? Ja estava molt, molt, molt damnificat per tot el que havia passat a la tardor del 2017 i per com s'havia reaccionat després, però allò per mi és el punt d'inflexió definitiu en què es produeix la desconnexió.
Jo crec que aquesta desconnexió realment té una manifestació que en aquests moments, el 2019, amb totes aquestes manifestacions, és quan es posa de manifest en la màxima cruesa, que és que es demostra que l'independentisme estava intentant fer una cosa absolutament impossible de fer, que era governar com a govern independentista a la vegada que acatava la vigència del 155. És a dir, abans comentaves, Ot, que el tema aquest de si els Mossos ens atonyinaven o ens atonyinava la policia, és que al final era el mateix. I jo recordo en aquelles dates, diguéssim, que vaig tenir una crisi política amb el conseller, amb el Buch, perquè vaig dir que a mi diguéssim, repugnava veure els Mossos comportar-se com la policia espanyola l'1 d'octubre amb la gent jove. I és que era el que va passar. És a dir, i després, clar, forma part d'això que dèiem abans, de que hi ha coses que després de l'1 d'octubre no poden ser iguals. I una de les coses que no serà mai més igual a després de l'1 d'octubre és la violència policial i l'actitud de la ciutat catalana davant la violència policial. I quan els Mossos varen començar a atonyinar la gent com ho feia la policia espanyola l'1 d'octubre, la ciutat catalana no podia tolerar-ho, aquello que estava passant. Però passava per una cosa molt simple, que és que si en algun sector de la Generalitat encara estava vigent el 155 amb tota la seva força, eren els Mossos. És a dir, els Mossos estaven a les ordres d'en Marlaska. Els Mossos els manava l'Estat i els mana l'Estat des del 155. Mai s'ha aixecat el 155 sobre els Mossos. I el problema que tenim des d'aleshores és que diferents consellers de la Generalitat han volgut fingir que els Mossos segueixen sent una policia catalana obedient a la Generalitat, quan en realitat segueixen a les ordres de l'Estat i dels jutges, no? I clar, això, en aquest moment de les manifestacions, el que fa és trencar entre la gent i les institucions de manera irreversible, perquè tu no pots a la vegada obeir l'Estat, obeir el 155 i obeir la gent que t'ha votat. Aquí hi ha un trencament que no ha fet més que fer-se més gran des d'aleshores.
Ot. Ui, ara l'hem perdut, l'Ot. Perdó. És que em pensava que m'havia demanat pas. Albano, digues.
Sí, em sentiu o no?
Sí, et sentim.
Ara sí. Ah, d'acord. És que estem connectats a distància també amb la Clara, que ara entrarà.
Sí.
Estic d'acord amb el Josep, en el sentit que el que infereixo que diu és que en aquell moment ja el govern de la Generalitat no tenia un control real sobre bona part dels Mossos d'Esquadra, o com a mínim que no podia portar el cos de Mossos d'Esquadra a fer coses que qüestionessin la resposta que l'Estat espanyol donava per bona des del punt de vista polític i des del punt de vista jurídic. Però, dit això, el govern igualment, en termes pràctics i en termes polítics i simbòlics, sobretot, tenia la responsabilitat de fer alguna cosa, i el president Torra podria haver-hi fet alguna cosa, com per exemple cessar el conseller Buch. I a més, previ a això, que em sembla una cosa molt important per entendre el que ha passat els últims anys, aquesta incapacitat de l'autonomia en aquells moments per continuar servint de peu de batalla per respondre al que estava fent l'Estat, el president Torra ja n'era conscient, que és una cosa que es veu molt clarament en el seu dietari, en T2, que un és sobre la pandèmia i l'altre és abans de la pandèmia. En el que és d'abans de la pandèmia, el president Torra explica que abans de que li proposessin ser president, ell ja veia les limitacions que governar després dels efectes del 155 tenia unes limitacions i tenia uns impediments claríssims, no? Però ho dic perquè ara sí que es diu que en aquell moment era molt difícil, però en aquell moment es feia veure que no, perquè també interessava mantenir subjugat una part de l'electorat que potser hagués servit, potser s'hagués mobilitzat per fer una cosa una mica més productiva. No sé si m'explico, però dic sí, perquè el mateix president Torra després també ha tingut un paper i unes opinions molt diferents de les que tenia durant la seva presidència, no? I no està de més dir que ja en aquell moment es podien haver dit i fet coses diferents.
Afegeixo algun dels comentaris que hi ha ara mateix en el xat. L'Àngel Soler diu: eren els joves i els nostres fills i filles, tenien tot el nostre suport. Els polítics no representaven la nostra veu. Allà es va començar a trencar la confiança amb la classe política. Albano, volies afegir alguna cosa?
Moltes. I són la fin i 40. I escoltava l'Ot i escoltava l'altre dia, crec que va ser dimarts, Josep, que vam anar a una xerrada a Pineda de Mar, i la veritat que, perdó per l'autopropaganda, però em continua emocionant que avui se fan xerrades arreu del territori, nosaltres, i de cop van 50 o 60 persones a preguntar-se com està el país, vull dir, que això... Crec que és una cosa que moltes vegades s'oblida, però a peu de carrer la gent, continua havent-hi gent a cada poble que té aquest sentiment de pertinença i de record de que amb el veí es fan les coses i amb el veí es desafia l'Estat i que val la pena sortir de casa un dia a les 8 del vespre per veure aviam què podem fer amb els companys. Per què explico això? Perquè sí que és veritat que hi ha una constant en totes aquestes xerrades a les que anem, que la mitjana d'edat és alta, és a dir, és gent de la nostra edat o una mica més gran, no?
I sempre
és a dir,
us pregunten on són els joves.
La gent de l'edat de l'Ot, la gent de l'edat de l'Ot normalment no hi és. I a mi em sembla una pregunta molt interessant, em sembla una preocupació molt interessant, però a la vegada crec que la resposta també és interessant i positiva. És a dir, primer, hi ha una qüestió generacional, que probablement jo als 25 anys no hagués anat a una xerrada meva i d'en Costa, perquè el moment vital és un altre. I el moment vital probablement et porti a revelar-te i a prendre amb les mans la defensa d'allò que creus, que és el que va passar a Urquinaona i a tants altres llocs. Però bé, també passa que els joves no hi siguin ara mateix i que els joves estiguin emprenyats i desencantats, que tinguin un alt índex d'abstenció, és una bona notícia, perquè vol dir que ells creien i pensaven que això s'havia de fer. I qui no ho va fer ja no mereix la seva confiança. Per tant, que els joves estiguin desmobilitzats, emprenyats i abstencionistes no és una mala notícia. És que tenen prou consciència o la consciència prou treballada com per veure que no es pot confiar en segons quines estructures. I, per tant, jo estic segur que quan se facin segons quines coses, hi seran.
Mira, em vaig enfadant, i no sé per què, però al final ja no sóc jove, jo ho he d'assumir, però sí que hi ha un punt de que cada vegada pregunten on són els joves, em venen ganes de dir, miri, els joves hi eren, i hi estaven, i sabeu què? Els vau criminalitzar, els van tancar a la presó, els van detenir, tot, i vostès no hi eren defensant-los. I mira... Ho dic, avui ho dic. I per tot això també volia connectar amb la Clara Ardèvol, que és qui ha seguit i ha parlat amb molt d'aquests joves al llarg d'aquests 5 anys, per saber una mica quina opinió tenen de tot plegat ara mateix aquests joves. Perquè és veritat que hem intentat convidar-los avui a la tertúlia i no ha sigut possible, i és veritat que la Clara l'altre dia va fer un reportatge i al final va aconseguir que 3 joves volguessin parlar, que la majoria d'ells estan molt cansats de la repressió que han hagut de viure, estan molt cansats de tot aquest procés que han viscut. És veritat que hi ha una amnistia, a més, que ara se'ls està atorgant o no se'ls està atorgant, i per tant és molt complicat que vulguin parlar. Bona nit, Clara.
Bona nit. Doncs sí, bàsicament hem fet aquest reportatge, no?, explicant una mica on són els joves de les protestes post-sentència 5 anys després. I bé, generalitzo, però en general es pot dir que hi ha poques ganes de parlar. Diguem que el patiment prolongat, la incertesa, la repressió, doncs, han deixat petjada. Hi ha una sensació generalitzada, podríem dir, de voler passar pàgina. A una altra sensació generalitzada diria que és la desafecció política, el desencís polític. En general tenen aquest sentiment, no, de ostres, vam sortir al carrer a posar el cos en el sentit més literal del terme, podríem dir, i veiem que els objectius polítics pels quals vam sortir no s'han acomplert, i no només això, sinó que a part hem rebut criminalització des del propi moviment, com comentàveu ara, no? I també una persecució judicial que s'ha prolongat molt de temps i que, a més, cal recordar, no?, que també tenen aquesta sensació que des de la classe política, o d'alguna manera, la classe política també hi ha participat. Una dada que cal recordar de tant en tant, no?, és que la Generalitat va mantenir acusacions particulars, diguem-ne, durant força temps, fins que no va canviar el criteri, un criteri pel qual finalment només s'hi presentaven, si hi havia una lesió acreditada de Mossos, etc. Però diguem que durant un temps aquestes acusacions particulars, en alguns casos post-sentència, hi van ser, no? Per tant, alguns tenen aquesta sensació, per exemple, l'Oriol em deia, doncs, ostres, arribo a saber tot el que passaria i no hi vaig. La Gina em deia, doncs sí que hi tornaria, però bé, reconeixent una mica de la repressió m'ha afectat, he deixat d'anar algunes manifestacions, m'he desmobilitzat per por també en alguns moments, no? M'ha agradat molt una frase també que m'ha dit l'Oriol, que és les conviccions no estan enterrades, simplement adormides, no? Clar, alguns dels que ja estaven polititzats no és que s'hagin despolititzat, però potser s'estan focalitzant en altres causes, en moviments socials, el dret a l'habitatge, altres coses no tan directament vinculades a la independència, i altres, també cal dir-ho, era un jovent molt divers, altres potser era la seva primera manifestació. Recordem tots aquell cas del Guillem, que era el noi de la dessuadora taronja, no?
Sí.
I per tant, no estaven ni especialment polititzats, ni especialment focalitzats en això, però sí que es van veure un moment de sentiment d'injustícia general que els va fer sortir al carrer, no? I bé, per últim, sí que hi ha crítiques a l'amnistia, no? Això que també s'amnistien policies, que alguns represaliats de causes no directament vinculades a la independència no siguin amnistiats, però en general sí que es veu l'amnistia una mica com la llum al final del túnel. Recordem que dels 93 independentistes ja amnistiats, un bon gruix són protestes post-sentència, s'estan denegant més amnisties a polítics que no pas a manifestants. I, per tant, en aquest sentit, sí que com a mínim es veu una mica la llum al final del túnel en això, però la cosa va lenta, ja sabem que hi ha un bloqueig molt important i que tots jo som a l'inici.
Clara, per posar xifres, per recordar-les, aquells dies hi van haver-hi 200 detinguts, 3 joves deportats i 28 empresonats preventivament. Estem parlant de xifres elevades que van patir aquesta gent i que molts d'ells després han tingut causes obertes durant aquests 5 anys. Parlaves ara de l'Oriol, no? L'Oriol no va ser d'aquells 28 detinguts en aquell moment, però el van arribar a condemnar a 4 anys i mig, crec recordar ara.
Sí, 4 anys i un mes. De fet, és un dels casos més sonats, és una de les causes que va tenir una pena més gran i menys visibilització mediàtica, i de sobte el noi es va trobar que li havien caigut 4 anys, que pensava que segurament sortiria absolt, no? I no va ser així. També, per exemple, el cas de l'Òlex, que van ser una condemna a 7 anys i mig, que ha acabat amnistiada. Però una mica per fer-nos la idea, no? Estem parlant de causes que no es demana, que sí que en alguns casos sí que hi havia condemnes o peticions de pena que eren inferiors, que potser sí que es demanaven 1 o 2 anys, però és que en alguns casos les peticions de pena passaven dels 5 anys. I estem parlant potser de desenes de causes que en alguns casos sí que hi ha hagut algunes condemnes molt grosses. Per tant, estem parlant d'una espasada de Damocles durant anys molt important, no? Una amenaça de presó molt real, i per tant no estem parlant de qualsevol cosa. A tot això, també per recordar xifres, no? Es van publicar xifres de 600 ferits, 4 persones van perdre un ull i també es van obrir causes contra la policia, que ara estan demanant amnisties per part de la policia, no? Però, per exemple, a Via Laietana no oblidem que es van patir vexacions, humiliacions, agressivitat, violència, pallisses, i que bé, que tot això ara està en procés de que aquesta policia sigui amnistiada, no? Recordem casos com el de la Xènia, com el de la Paula, etc.
Clara, o vosaltres que sou joves, que encara ho sou de joves, tu una mica menys, Clara, tu aquells dies ja hi eres com a periodista de VilaWeb a Urquinaona, però Lot era d'aquests joves que estaven manifestant. Com diríeu que era aquella gent? Què vau viure? Quins joves vau trobar aquells dies?
Mira, jo sempre explico una anècdota que suposo que la persona afectada no es molestarà perquè l'expliqui, que és un amic meu de La Rioja, que els primers dies estava molt escandalitzat pel fet que hi hagués gent que es tapés la cara o que es posés un buf o que anés abrigat o que anés amb ulleres de protecció o guants o el que fos. Y no aguantaría, ¿no? Y nos decía, pero chicos, pero si no tenéis nada que esconder o no estáis haciendo nada mal, ¿por qué tenéis que taparos la cara? Y me'n recordo que el divendres, això era els primers dies de la setmana, just després de l'aeroport, i me'n recordo que el divendres, el dia d'Urquinaona, que evidentment no érem ni a primera ni a segona fila, però estàvem allà, recordo que em va fer un copet a l'esquena i que el vaig veure amb un buf tapant-li la cara, tot molt ben equipat, exactament com la caricatura que ell mateix criticava, no? Jo recordo, lluny d'aquesta història dels 300 salvatges que deia Gabriel Rufián, segur que hi havia gent molt militant i que estava molt, molt acostumada a entendre la dinàmica d'una mobilització i d'un enfrontament directe cosa a cosa amb la policia, però jo recordo una cosa bastant transversal i recordo que, per exemple, en un tall que es va fer la C-17, diria que era el dimarts, a l'alçada de l'Ametlla del Vallès, que va estar moltes, moltes hores perquè com que hi havia tants efectius de la policia a Barcelona, doncs a la resta del territori, que també hi havia talls i també hi havia protestes, els Mossos no arribaven a tot, i recordo que eren companys de classe, companys de generació, del poble, companys d'universitat, companys de... era una cosa molt més natural que no aquests retrats tramposos i criminalitzadors que s'han fet servir de vegades des d'altres mitjans, que parlen sempre d'aquesta figura llegendària dels anarquistes italians i aquestes històries.
També és veritat que es parlem molt de Barcelona, però que va ser tot el territori, en realitat, no? Sí. Que va ser una munició i, clara, la repressió també va ser tot el territori, en realitat. És a dir, hi ha casos a Girona, hi ha casos a Tarragona, a tot arreu, i va haver empresonaments...
deportacions, que això no es diu a vegades, que crec que eren de casos de Girona, precisament, no? Mm-hmm. Gent que, aprofitant la llei d'estrangeria, etc., doncs es va aprofitar per deportar-los, que això... Jo tinc tres històries molt, molt curtes d'aquells dies en relació als joves. Una imatge que me'n recordaré sempre a Urquinaona, el divendres de la vaga general, recordo que la policia espanyola disparant a discreció, és a dir, amb una agressivitat, pilotes de goma, una cosa molt, molt bèstia, i me'n recordo un grup de joves, no sé sobre què estaven alçats, no? però amb el puny alçat i cantant els segadors. Com si no estigués passant res allà davant seu, com si no els estiguessin, diguem, acribillant o intentant acribillar, per dir-ho així, no? Com si la violència de la policia no fos tan forta com era. Això, clar, em va transmetre una fermesa, una fortalesa, que sí que em va donar aquesta sensació, ostres, aquests nois realment van a totes. I després, la cosa generacional, adults joves, me'n recordo que quan vaig fer entrevistes a les marxes per la llibertat als adults, molts em deien, ostres, aquests joves estan traspassant la línia, estan protestant d'una manera que no haurien, etcètera. Que ja sabem que tampoc, que això va evolucionar, però sí que al principi molta gent potser pensava així. I recordo també un moment on, diguem, de barricades, foc, etc., una senyora barallant-se amb un noi, amb un dels joves que estava així amb la cara tapada, allà, bueno, no me'n recordo si portava la cara tapada o no, però que estava allà al costat dient-li què esteu fent, no pot ser, això... va en contra dels principis del moviment, això ens diran que el que fem no és legítim, etcètera, etcètera, i el jove contestant-li, ja, però és que portem molts anys de manifestacions, molts anys de performance, per dir-ho així, molts anys de portar-nos bé i no ha servit de res i tenim presos polítics, no? I va ser com un debat allà com enmig de la tempesta que em va semblar també com molt... com molt singular, diguem-ne.
Avui, jo en aquell moment treballava a BTV i llavors avui he anat a buscar el que estàvem explicant en aquell moment a BTV i m'agradaria recuperar un vídeo que vam fer que va circular molt per les xarxes aquells dies. És aquest vídeo. Un moment, em diu l'Aleix, que no el tenim a punt. Dono pas... Sí, el tenim, Aleix? Doncs és aquest vídeo.
Realment l'únic que estem fent és autodefensa. Estem farts de que es consideri violència quan l'únic que estem fent és defensar-nos. Quan no hi ha la policia, no hi ha hagut mai disturbis, no hi ha hagut mai violència. I si estem considerant que això és violència, què estem considerant quan s'està disparant gent per creuar el Mediterrani? No pot més les ganes de canviar la puta societat que la por que tenim a dins el cos.
Si poses barricades aguantaràs més temps i jo... Més notorietat, més imatge, més fum, que ho vegi el món. No ens podem quedar a casa, és política de la por.
Ho hem de fer com a defensa per tot el que portem aguantant tots aquests anys, que sense fer res ens estan acribillant, doncs hem perdut la por i hem de donar una resposta.
Doncs, deien tot això els joves. Costa, Ferrato, que veig que tens ganes de parlar.
No, volia afegir sumant a les anècdotes aquestes de qui hi havia i qui no, recorda el desconcert una mica que hi havia al Parlament, perquè tots els diputats que tenien fills d'aquestes edats, tots eren a Urquinaona. És a dir, els fills dels diputats independentistes, que potser eren els mateixos que sortien d'alguna manera a dir així no feu això, aquesta criminalització que es comentava abans, però en privat veies el neguit personal, diguéssim, perquè tots tenien els fills a Urquinaona, tots els diputats independentistes. I a banda també, que dèiem això de qui hi havia, jo en aquells moments estava, com ara mateix, fent classes a la universitat i eren tots els meus estudiants, també.
Uh-huh. A mi m'agradaria, perquè fa acabar el temps, m'agradaria fer notar que aquests dies, més o menys coincidint amb Urquinaona, el rei d'Espanya ha estat en un portaavions a les costes de Barcelona, acompanyat per Salvador Illa per veure la Copa Amèrica. Ha vingut en helicòpter, vestit de militar, avions de guerra aterrant al portaavions, és a dir, un desplegament militar en les costes de Barcelona, molt bèstia, gairebé sincronitzat amb aquest aniversari. Per què ho dic? Perquè a mi em fa l'efecte de que moltes vegades l'estat espanyol en algunes coses és més conscient que nosaltres mateixos de qui som com a societat. Jo, malgrat tot l'emprenyament, la despolitització, tot això que ens explicava la Clara i que ens explica l'Ot, l'estat espanyol, i nosaltres també hauríem de saber i tenir més confiança en nosaltres com a societat i en les generacions de catalans que venen, amb tots els problemes i amb totes les dificultats, l'estat espanyol sap perfectament que Catalunya i els catalans són un poble difícil de controlar. I els joves, una de les coses que van demostrar i una de les coses que aquests dies van recordar és l'orgull d'aquesta ciutat que, al llarg de la història, pues, escolta'm, és veritat que no... Que els catalans i Catalunya no s'han pogut alliberar, però per una raó o per una altra tampoc els han pogut esclafar. I Urquinaona també és el recordatori de que, escolta'm, potser nosaltres no guanyem, però ells no troben la manera de que cada tant surtin els joves i diguin per qui no, senyors.
És que la gent se'n recorda poc, però a Urquinaona, el diumenge, va haver-hi una situació curiosa, no sé si la Clara també se'n recordarà, però la policia va retirar-se. És a dir, va arribar un punt que la policia
el dissabte.
Dissabte? És dissabte, tens raó.
El dia després d'una ona.
És a dir,
just, sí.
L'expressió és tan elevada, malgrat que fins i tot hi ha gent que demana que marxin d'Urquinaona, no? Hi ha una gent de pau que demanen que la gent se'n vagi a casa, que no hi hagi més tensió, etc. Però la gent continua resistint a Urquinaona, a Via Laietana, i finalment la policia es veu obligada a marxar i es cantar victòria aquella nit, diguéssim, els manifestants. És a dir, que finalment se'ls guanya d'alguna manera, no?, a la policia aquell vespre, Clara.
Sí, com a mínim simbòlicament la sensació va ser aquesta. Va ser com una espècie de concentració amb voluntat pacifista, diguem-ne, de bé, no farem barricades com altres dies, potser, etcètera, però sí que hi havia certa tensió amb la policia, hi havia aquesta sensació de que quan, en qualsevol moment hi hauria enfrontaments, no? I finalment sí, van marxar i va haver aquesta sensació de victòria, d'aplaudiments i de sensació d'haver guanyat. També va ser com una nit una mica caòtica, perquè per altra banda van aparèixer com protestes aïllades, algunes barricades que ja no tenien un sentit polític, diguem, que apareixien perquè, no sé, potser gent que s'havia afegit perquè tenia ganes una mica d'embolicar la troca, no? Però sí, va acabar així i va ser aquesta la sensació força generalitzada que hi havia també al voltant de Via Laietana, més aviat, sí. Mm-hmm.
Hem d'anar acabant perquè ja és l'hora. Us he de demanar perdó perquè avui us he deixat parlar poc, però trobo que està bé que parlin els joves de tant en tant. Què us sembla?
I tant, i tant.
Això no, també jo... et deixem parlar tu, eh?
jo ja no ho sóc.
Està molt bé. Jo volia corroborar després, es va saber més o menys això que dèieu de que la policia es retira. És que després vàrem saber, en aquells moments ho sabia poca gent, que realment la policia estava esgotada, no tenia relleus, ja no, el dispositiu policial estava vençut perquè tenien baixes, tenien molts agents que hi ha fora de circulació i ja no tenien prou efectius per mantenir el dispositiu més temps.
Doncs ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies a tothom que ha seguit la tertúlia avui i fins la pròxima setmana.